COPE Vinaroz.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM, COPE i Vinaroz. Un divendres més, i des d'aquí, des d'aquesta casa del Bisbat de Tortosa, acompanyats, com sempre, per Pol Hernández, aquí al control, estem disposats a acompanyar-los en aquest, pràcticament, primers dies del mes de, del temps de Quaresma. Com tots saben, el passat dimecres va ser dimecres de cendra, i el proper diumenge serà el primer diumenge d'aquest temps de Quaresma. 5 diumenges que ens conviden al llarg de 40 dies a anar a poc desgranant, si més no, la vida, la nostra vida, pràcticament com una vida de preparació, com una vida que a poc hauríem d'anar moldejant per a intentar viure una Pasqua realment diferent. El temps de Quaresma, ja sabem vostès, que és un temps de conversió, un temps que ens convida a mirar-nos a l'espill i a intentar canviar aquelles actituds que ens impedeixen moltes vegades ser veritables cristians. Convertir-se vol dir tornar a Déu. Quantes vegades l'home s'ha allunyat de Déu, en quantes situacions, en quants de moments, i certament de que ho veiem, malauradament, en la nostra societat i en els dies que estem vivint, com l'home viu massa allunyat de Déu i es dedica a accions que estan totalment molt allunyades de Déu. Per tant, avui volem també, en la segona actitud, a part de la conversió, la de la pregària. Demanem, per tant, que la nostra pregària sigui d'una forma especial per la pau en el món. Que aquest temps de Quaresma sapiguéssim intensificar aquesta pregària per la pau al món. I també amb aquest dijuni i amb aquesta abstinència. El dijuni i l'abstinència són precisament aquests dos elements tan importants que haurien d'intentar integrar la nostra vida dins d'aquest pla que Déu vol, amb petits propòsits de dejuni, no només ja a nivell alimentari, sinó també amb un altre nivell que seria, en definitiva, doncs, la nostra vida. Dejunar, per exemple, de certes paraules, també, per què no, del mòbil o d'altres xarxes socials que potser ens impedeixen parlar en el tu a tu de la persona. Segurament que poden haver i hi ha moltes iniciatives que es poden portar a terme en aquest temps de Quaresma. Un temps de Quaresma que certament deixa enrere doncs, notícies molt, molt diferents que van tenir lloc al llarg d'aquesta setmana passada. Per exemple, el curset de preparació al matrimoni que es va portar a terme el cap de setmana passat. Un curset que va ser acollit en la parròquia de Sant Miquel Arcàngel de la Cava i que va acollir a les parelles de l'arxiprestat Delta Litoral que durant aquest any contrauran matrimoni. Un total de 6 parelles de diferents parròquies de l'arxiprestat van participar el dissabte i el diumenge en aquest dia, o més ben dit, en aquest curs matrimonial que es va portar a terme allí. La dinàmica que se van seguir durant aquest dissabte és el treball de diferents aspectes importants del matrimoni, que es van reflexionar a partir de la projecció d'una pel·lícula, compartint la taula al migdia, també va ajudar la convivència, la tarda, on es va parlar d'un tema tan important com és porta a terme un expedient matrimonial i com, lògicament, s'ajuda els matrimonis a preparar la celebració d'aquest dia tan important. El diumenge els nuvis van escoltar i van compartir l'experiència d'un matrimoni, també van compartir el seu testimoni i, evidentment, la celebració de l'Eucaristia. Un dia, per tant, ple de molt bones accions i intencions, que això és lo important, i amb el desig aquestes parelles doncs, de intentar molt properament doncs, contraure aquest matrimoni. El mateix dissabte es celebrava al Seminari Diocesà de Tortosa la jornada de catequistes. El Ministeri del Catequista té molt a dir en el procés sinodal. Així va ser les paraules que el bisbe adreçava als més de 70 catequistes que van assistir en aquesta jornada que es va organitzar per les delegacions de catequesi i joventut al seminari. Una trobada que va tenir dos moments. Un primer moment, la primera hora, l'equip diocesà del sínode va moderar les aportacions que gran part de les catequistes van expressar. Després, un taller per a catequistes d'iniciació cristiana i l'altre per a catequistes de confirmació. Bon ambient entre tots ells, ja que molts eren coneguts d'edicions anteriors, alguns més jovens van començar a venir per primera vegada en aquesta formació catequista i, lògicament, doncs, també ho van fer amb molta il·lusió. I la parròquia de l'Hospitalet de l'Infant va voler organitzar doncs, una vigília de pregària, malauradament, per aquesta situació que estem vivint en Ucraïna, i això va ser que va portar que el dijous passat doncs, mig centenar de persones s'apleguessin a la capella per a pregar, per a compartir aquest desig de pau tan important en tot el món. No és aquesta l'única manifestació de pregària que es fa a nivell del bisbat, sinó que n'hi ha moltes més. A nivell personal, també, unim-nos en aquesta intenció. I com dèiem abans, hem començat un temps especial, un temps més que conegut, però sempre val la pena refrescar a l'inici de la Quaresma aquelles coses, possiblement, que donem per suposades i que de tant en tant doncs, val la pena recordar, perquè segurament que ne descobrim sempre alguna. I a part de descobrir-ne alguna, pues, també, bueno, si més no, per mitjà de la litúrgia, doncs donem més sentit en aquest temps quaresmal que estem vivint. Mossèn Joan Guerola, molt bona tarda.
En mediodia, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bona tarda.
Hem agafat a mossèn Joan, a vegades agafem a mossèn Pasqual, perquè ells són bastant entesos i els agrada, en aquest cas, la litúrgia, no?, I evidentment, doncs, ens ajuden a viure aquesta litúrgia, que a vegades podem tenir el perill de fer les coses alienes a com celebrar-les i ens deixem, doncs, malauradament, tantes i tantes coses que valdria la pena aprofitar. Per això avui volem descobrir a mossèn Joan la riquesa que s'amaga darrere de la Quaresma i de la litúrgia que hi ha al darrere de la Quaresma. És cert que al darrere de la Quaresma doncs, hi ha tot un seguit de diferents ritus, com el dimecres de Santa, ara en parlarem, i també diferents gestos, com per exemple l'absència de flors, no?, que ens porten també a treballar, o més ben dit, a intentar viure el temps de Quaresma i un futur temps de Pasqua d'una forma possiblement millor. Mossèn Joan, primer sí que ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de quins són el que visualment podem veure o no veure en un temps de Quaresma.
Pues, com tu dius, el temps de Quaresma pues, és un temps que, en certa manera, és un mica en signes, no? Encara que és un temps que precisament es parla d'austeritat, es parla de penitència, però és que ens ajuda pues, a viure precisament pues, esta austeritat o esta penitència, no? Un quan entra avui a un temple pues, pot veure que primer que tot el color litúrgic és el color morat a partir d'avui, no? D'aquest dimecres de cendra. I el primer signe que trobem és el d'avui mateix, no? El signe de la cendra, que és un dels signes que es vol recordar amb humilitat que no som res, que venim de la pols i a la pols hem d'anar. No? Que primer que és un rite senzill, però que és un rite molt profund, no? Que vol ajudar al cristià que comença aquest temps de Quaresma pues entrar en un misteri i entrar en aquesta penitència quaresma, no? Recordar primer que no som res, estem del Senyor de la nostra formació. La segona cosa que veiem que és el color morat, i després, pues, quan un entra en una església, normalment es trobem adornades, es trobem amb plantes, es trobem amb flors. En principi, la Quaresma és un temps que invita que aquests signes de més festius pues, els traguem, no? I els reservem per a la Pasqua, en l'absència de flors, de plantes, inclús pues, també els cants, no són els mateixos cants que cantàvem el diumenge passat, però que cantarem avui o a partir d'aquests diumenges de Quaresma, no? Són uns signes que ens ajuden en aquest misteri que celebrem. Com també en la liturgia de l'Eucaristia, com molt bé tu dies, no trobarem ni el cant de l'Aleluia ni el cant del Glòria. Són els 6 signes podríem dir, més característics de la Quaresma, com fins i tot a l'anterior llocs que ressalten la importància de la creu, no? Aquesta Quaresma també era un lloc de debat del temple o en algun lloc determinat, que ens ajuden a centrar la nostra mirada en aquest misteri de salvació. Podríem dir que són els tres així més grans, no?, d'aquest temps de la Quaresma.
Mm-hmm. I aquí dic que una de les absències són les flors, no? No hi ha flors, més bé el temps de Quaresma és un temps auster. Certament, a què ens porta aquesta austeritat també decorativa?
Aquesta austeritat ens vol portar que els signes exteriors ens ajuden a viure interiorment, no? Com ens diu precisament la paraula de Déu, el primer que ens encendra, no? Pues aquesta austeritat, no? Aquesta austeritat que ens porta a que allò que vivim exteriorment, pues, que el cristià ho interioritza i prepara el seu cor per a aquesta conversió, no? Per a pues, apartar-se del pecat i anar cap a la vida de la gràcia, no? De fet, el que ens encaminem en aquests 40 dies és preparar-nos per a la nit de les nits, no? Que realment reneixem de l'aigua i de l'Esperit Sant, i des d'aquest punt de vista som invitats a fer-ho a poc a poc en aquest temps quan es fa.
Jo t'he dit que no sé si la Quaresma, possiblement és com alguns potser ho veuen, no? És un temps trist. Es pot dir que estem davant d'un temps trist en el temps de Quaresma?
Bueno, jo penso que no és que sigui un temps trist, sinó que és un temps auster, no? La riquesa dels cants ens pot ajudar en aquest misteri, no té per què ser un temps de tristesa, no? Que els ornaments morats poden ser sants, poden ser celebracions viscudes, no? Jo penso que no té res a veure el sentit que som cridats a la penitència a un sentit que hi hagués un temps trist, sinó al revés, il·lusionats per la nostra conversió, amb ànimos per preguntar-nos cada dia de què ens hem d'apartar més del pecat de la vida de la gràcia. No m'agradaria a mi ni que definir-lo com un temps trist, no? Sinó un temps auster.
I que la Quaresma, al llarg dels anys, també ha anat canviant, possiblement, en la seva ritualització. Quines coses, mossèn Joan, són les que han pogut canviar d'aquesta Quaresma?
Bueno, ja que dic que també, justament, no, la Quaresma també tenia un ressò més social, no? Podríem dir que jo recordo a la família que en el temps de Quaresma pues, no anaven al cine, no anaven a les discoteques, tenia més la festa del carnaval, perquè després començava un temps d'hostilitat, o fins i tot també en la mateixa Rússia, en les esglésies es trobaven les creus, les imatges, coses que, bueno, que no se fan avui en dia, no? Però que potser sí que, bueno, de certa manera en aquell moment ajudaven a viure el misteri, a centrar la gent, però després el que ja no conservem, podríem dir que és allò que és essencial, no? Per viure la nostra conversió i ajudar per mig a la liturgia pues, a fer-ho, no?
Canviant radicalment de tema, mossèn Joan, ja que el tenim aquí també, alguna cosa hem de dir sobre la delegació de família i vida, no? Que certament doncs, també bueno, hi ha un seguit d'activitats que se van portar a terme, alguns que si Déu vol es portaran a terme, no? En aquest any tan especial.
Sí, com tu bé dius, podem dir que estem en aquest any de la família, en què té com a colofón aquesta trobada mundial de famílies en guany a Roma, no? Que per causa pues, també de la pandèmia és una mica afectada, però sí que a raïs d'això, pues, fa poc, este mes de febrer, preparem la Setmana de la Família, una setmana en què se'ns invitava pues, sobretot a pregar i també pues, a tenir en compte la realitat i la importància del matrimoni, no? En alguns llocs es van fer alguna activitat, com per exemple se traeix aquí a la parròquia Sant Miquel de la Cava del Tebre, que van ser pues, una xerrada formativa sobre la importància i la bellesa del matrimoni, que va fer mossèn Santi, que també pues, és alumne de l'Institut, del Pontifici Institut Joan Pau II. O també el dissabte es feia una vigília de pregària pregant per les famílies. Després de la conferència episcopal i per mig de la pàgina web podem trobar diverses iniciatives per a fer des de l'àmbit familiar, com han sigut vídeos que el Sant Pare ha anat pues, també publicant sobre la Moris Letizia, també iniciatives del Rosari en Família, altres coses que volen ajudar pues, a viure aquesta dinàmica, no? de l'any de la família pues, en unió i si pot ser pues, també aquí, com que tu també saps, no? De cada mes de juny, pues, possiblement tenim una trobada per tal d'invitar les famílies a participar-hi, no? Ja que a la millor pues, no podrem participar d'aquesta trobada mundial, però sí que ho podrem fer a nivell diocesà d'alguna activitat.
Doncs esperem, no?, de que això sigui així, de que se puguen, doncs, portar a terme alguna activitat lligada, no?, en aquesta idea de les famílies. És certament que ho fem també en un any especial, en un any en el que també Roma acollirà, no?, aquesta trobada de les famílies, no, Sant Joan?
Pues sí, aquest any al mes de juny està pensada aquesta trobada mundial de les famílies, on realment pues, serà present, no?, en un congrés de la família, que de moment se porten a terme els anys que hi ha trobat en família. Els dies anteriors es fa un congrés de la família o després unes activitats també festives de les famílies per acabar amb la trobada, amb la vigília, la trobada amb Sant Pare.
Mossèn Joan, que suposo que potser aquest any no hi pot participar, no? Però bueno, sí que se pot unir, no?, i ens podem unir, i ja suposo que direu també la forma, no?, com un se pot unir des d'aquí, no?, sense anar a Roma, en aquesta celebració tan especial d'aquest any també. Déu-n'hi-do, la d'anys que el Sant Pare, doncs, ha convocat, no?, l'any de Sant Josep, el de la família, etcètera, etcètera, i el sínode, a més, no?, per tant, Déu-n'hi-do. Mossèn Joan, per acabar, un llibre ens ha de recomanar a les portes de... No, a les portes no, ja estem en la Quaresma, no? Algun llibre de lectura, o bé dirigit a les famílies, o bé dirigit al temps de Quaresma. Quin llibre ens
recomana? Bueno, jo penso que moltes vegades també, però la veritat és un temps que ens porta també més a la pregària i a la reflexió de la paraula de Déu. Però a la molta gent que a la millor pues, tingui costum o vulgui pregar en les lectures, jo m'agrada molt i sempre, no sé què sigui un llibre nou, no? Però està molt bé, que diu Enséñame tus caminos, no? Que va una mica, són varios tomos, però el despertar de la Quaresma pues, va acompanyant a les persones en els comentaris de la paraula de Déu, doncs, que també és bon instrument per a meditar personalment i per a fer pregària, no? És de la CPL, i és un llibre interessant, penso jo.
Doncs prenem nota i tots aquells que ens escolteu, perquè no, sempre anem demanant bones recomanacions perquè, bé, no deixa de ser també una forma d'engrandir el nostre cor i el nostre esperit en aquest temps de Quaresma. Moltíssimes gràcies, mossèn Joan. No sé si hi ha alguna cosa més que ens deixem i que vols compartir que no t'han preguntat.
Doncs de moment, no? Comencem aquesta Quaresma i més avant tenim ocasió de parlar de la passió, d'altres coses que també tenim a la parròquia.
Exactament.
Jo sé que estem oberts.
Pues, més endavant, no? Temps hi haurà perquè poguéssim compartir i perquè ens pogués presentar aquesta passió de la cava, no?, que si no vol, doncs també se portarà a terme aquest any i esperem, no?, que sigui ja molta, molta normalitat. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda, mossèn Joan. Fins la propera.
Bona tarda, amatros.
I en les paraules de mossèn Joan posem el punt i final en aquesta tarda, amb la qual també, d'una forma oficial també aquí a la ràdio, aquí a la cadena COPE, hem començat aquest temps de Quaresma. Temps de conversió, temps important per a que poguéssim també canviar el nostre cor, el nostre interior. Això és el que desitgem i això és el que volem de vida. I res més, els deixem ara unes paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon divendres i fins diumenge, si ho plou.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
Durant el temps de Quaresma que acabem d'iniciar, estem cridats a recórrer un camí de conversió guiats per la paraula de Déu. Enguany els proposaré que meditem les 7 paraules que Jesús va pronunciar des de la creu i que els evangelis ens han transmès. En elles descobrim la coherència absoluta del Senyor. Va morir com havia viscut i va portar a la pràctica fins a les últimes conseqüències allò que havia ensenyat als seus deixebles. Quan ens situem davant Crist, que des del tron de la creu continua evangelitzant, i escoltem les últimes paraules que va pronunciar abans de lliurar la seua vida per nosaltres, ens trobem amb l'essència de l'Evangeli, que no sols és proclamat de viva veu, sinó viscut amb tota la seva radicalitat. L'evangelista Lluc ens ha transmès tres paraules. Una oració en la qual Jesús demana al Pare el perdó per als seus perseguidors. Una paraula dirigida a un dels malfactors que havien estat crucificats amb ell i que és una promesa de salvació. I el lliurament confiat del seu esperit a les mans del Pare. En elles se'ns revela la bondat i la misericòrdia infinites del Salvador i la seua confiança absoluta en Déu. Joan ens transmet altres tres paraules que es descobreixen la teologia de la creu característica del seu evangeli. El moment de la mort és al mateix temps la culminació de l'obra de Crist, l'hora de la seva glorificació i del naixement de l'Església, representada per Maria, el deixeble estimat i les santes dones que es troben al peu de la creu. Mateu i Marc només ens transmeten una paraula de Jesús, que no es troba en els altres evangelis. El crit de qui experimenta el que significa sentir-se abandonat per Déu, amb el qual comença el Salm 22, que no és una oració d'un desesperat, sinó d'algú que confia en Déu en el moment del màxim sofriment. Quan meditem la passió, podem distingir tres nivells. El primer és el que van contemplar els qui van assistir a aquell espectacle, l'atrocitat del suplici que Crist va compartir amb dos malfactors, la consumació d'una condemna injusta després d'un procés en el qual la sentència s'havia dictat abans del judici, o el rebuig per part del poble d'algú que havia passat fent el bé. En segon lloc, podem fixar-nos en com Crist va viure la seva mort, en els sentiments que en eixe moment d'angoixa brollen des de l'interior del seu cor. Va morir perdonant i compadint-se de la humanitat necessitada de salvació. La fe ens ajuda a aprofundir encara més. La creu és un misteri d'amor i de vida. En Jesús, Fill únic de Déu i home verdader, es realitza la salvació del món. Ell va morir per tots els homes, no sols pels seus amics, sinó també pels seus enemics. Aquestes paraules, que anirem comentant al llarg de la Quaresma, ens ajuden a aprofundir en el misteri de la persona del Senyor i en la grandesa de la seva obra redemptora en favor de tots. Si les escoltem amb devoció i les acollim en el nostre cor com va fer Maria quan estava al peu de la creu, el nostre camí quaresmal ens portarà a l'autèntica renovació pasqual. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.
Fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.